A Ràdio Castellà, el debat.
Salutacions, molt bon vespre. Passen 19 minuts de les 8 i com cada dimecres a l'antena de Ràdio Castellà és l'hora del debat. En aquest cas, un debat, diguem-ne, en format més habitual, que és el que acostumem a convidar una regidora o un regidor de l'Ajuntament, bé de l'oposició del govern, i compartim actualitat amb tertulians, podríem dir, de la casa, no? Que això no vol dir que sigui marca blanca. Són tertulians de la casa, com seria el cas de l'Òscar Cardona.
Hola, bona nit.
Què prefereixes, tertulià de la casa o tertulià marca blanca?
Mira, no sé, això de ser tertulià és una miqueta fotut, perquè estem molt mal vistos, els tertulians.
Sí, sí, sí. Sabeu avui... de tot, sabeu de tot.
Sí, escolta, és la garantia de saber de tot, tu.
Sí. Després us preguntaré per Eurovisió, si tenim temps. O sigui,
bé, ja en parlarem.
És el tema de l'Òscar.
El Joan Creus, què tal? Primer tinent d'alcalde i portaveu de l'equip de govern. Som de Castellà PSC, bona nit.
Molt bé, bona nit.
I a l'Agustí Bernat, què tal, Agustí? Tu no series tertulià marca blanca, ho sento. Ets tertulià del PP.
Bueno, algun defecte de tenir, però com a mínim soc tertulià de Castellà, que ja m'agrada.
Això està molt bé. Volíem començar amb tu, Agustí, perquè ens ha arribat una invitació per part del Partit Popular de Castellà, que ni més ni menys que demà teniu una assemblea per escollir o renovar la presidenta, el president del partit. Ara teniu l'Alicia García. I a veure què passa demà, però és que doncs, us ve ni més ni menys que el president provincial i el president nacional català, l'Alejandro Fernández.
Correcte.
Que us vol donar escalfor, és una paraula que està de moda, us vol donar escalfor, us vol donar una mica empenta, ànims... No. Estan fent bolos pel territori?
No, a veure, sí, simplement em sembla que és algú perfectament lògic i natural que quan hi ha unes eleccions en un comitè local, doncs vinguin les autoritats, per dir-ho d'alguna manera, les autoritats, tant provincials com regionals del partit del que formen part. I efectivament, tant el Manu Reyes com l'Alejandro Fernández ens han dit que vindran tots dos demà a fer la cloenda d'aquesta assemblea. Mm. Aquí és quan escollirem, pues, bueno, renovem la junta directiva del partit, i espero que l'Alicia torni a sortir a ser escollida presidenta, i a partir d'aquí pues, ja pues, començar a posar en marxa la maquinària de cara a les eleccions municipals de l'any que ve.
Però diguem-ne, el que seria candidat o cap de llista, això encara us queda per temps.
Bueno, primer de tot hem de renovar la cúpula del partit. I a partir d'aquí és quan ja podem començar a escollir pues, l'estratègia a continuar i, com molt bé dius, pues, qui serà el cap de llista.
Uh-huh. Amb la desinflada de Ciutadans, penses que el Partit Popular pot tenir opcions? O tot també passarà si, bueno, ho hem dit moltes vegades, si Vox no ocupa un espai? Perquè són aquells partits doncs, que es posen de moda, unes marques que apareixen i desapareixen, doncs aquí hem tingut a vegades representació del Partit Popular, Ciutadans va entrar per primera vegada aquest mandat, però la desinflada general a nivell espanyol i català de Ciutadans fa preveure que aquest, diguem-ne, aquest lloc de regidor, en aquest cas que té el Matías de Ciutadans, pugui haver-hi una lluita PP, no sabem si Vox.
Pues estarà en funció de les llistes que es presentin per ocupar aquest espai polític. Nosaltres segur que ens presentarem. Què farà Ciutadans? És un incògnit, ells sabran el que voldran fer. Vox, a hores d'ara, no tinc constància que es presentin, però també podria donar-se la circumstància que puguin fer una confeccionar una llista i presentar-se. A veure, és un panorama a any i mig vista que és molt difícil fer pronòstics.
Sí, tinc un dubte, això, Joan, que estàs a l'Ajuntament i que has viscut moltes eleccions. Un partit en un municipi, no dic a unes generals o unes eleccions de Parlament, un partit que no s'ha presentat mai a unes eleccions municipals, en el cas de Vox, simplement per tenir ja representació a altres administracions, es pot presentar sense recollir firmes, sense cap mena d'aval previ?
Sí, de fet, jo, ara no recordo si s'ha donat el cas. De fet, dels partits de nova creació, com van ser, clar, Podem, aquí en algun cas sí que va haver-hi el Castellà en Comú, però hi havia també certes, no? L'Altraveu també va recollir, no? Alguna
això, part. Això dic, en el cas de l'Altraveu sí que va haver de fer
el procés. El que va fer l'Altraveu és presentar-se com a assemblea d'electors el 2007.
No era un partit polític.
I per tant va ser necessari, estatut, sí. Correcte. Llavors sí que és veritat que el 2011 ja es van presentar com Decidim Castellà, com a partit polític i no va ser necessari els avals. Per tant, jo crec, i més quan ja formen part d'això del que dius, un partit polític amb representació en altres institucions, no crec que sigui necessari.
Òscar, algun comentari al respecte d'aquestes forces, diguem-ne, de centre-dreta que estan una miqueta fluctuant?
Sí, bé, jo més desitjar que guanyi el millor, el que es cregui millor pel poble, el que el poble cregui que sigui el millor a les properes eleccions, clar, i vaja, jo tinc les meves idees, però no és que soc tertulià, no les puc dir.
Molt bé, doncs esperarem demà, ja passarem per aquesta assemblea i sabrem una miqueta doncs, cap a on va el PP, els propers temps on tothom està doncs, ja amb la maquinària començant a rodar. Però si us sembla, passarem una mica pàgina d'aquest tema per centrar-nos en tres o quatre elements noticiosos que hem tingut a Castellà, més enllà de la Covid, que també en parlarem, però si anem una miqueta als temes no Covid, que han tingut doncs, pes i que estan tenint pes, tenim el tema, en aquest cas, de les dades econòmiques del poble. Doncs, això també el Joan sabem que segueix bastant els temes econòmics i d'empresa, i podem dir que, clar, és difícil dir que millor no podem estar, però crec que el gener s'ha tancat només amb pujant 13 persones, Es manté una xifra de 967 persones a l'atur aquí a la vila, que no sé si dir-li atur tècnic o estructural o de dificilíssima, diguem-ne, rescabalament, no? Sí, o sigui, són uns percentatges ja bastant baixos, i en aquest cas no sé cap a on podria apuntar això, ampliant el polígon, perquè ja el polígon també està ple.
Està al 91%. Sí, de fet, les dades del gener, que històricament acostumen a ser dolentes, diguéssim, la campanya de Nadal el que implica són, no?, unes contractacions que el mes de gener s'acaben i, per tant, sempre incrementa. Per tant, aquest augment és molt mínim, inclús respecte d'altres anys, i si fem l'interanual, doncs es veu una clara millora. De fet, les dades ja són millors que la prepandèmia.
Sí, i tenint en compte que, a més, ha anat augmentant la població.
Correcte. Sí, el percentatge és dels més baixos del territori, de la comarca. Està per sota també de les de Catalunya. I si fem la comparació, no, de la pitjor època de la crisi anterior, diguéssim, de la crisi financera del 2007-2008, havíem arribat a 2.200 persones aturades, i d'això fa 10 anys. Per tant, ara està sobre els 900. Diríem que sí que tendeix a l'atur estructural. Val a dir també que en molts casos, malauradament, els llocs de treball tampoc són doncs, amb unes remuneracions com per tenir una vida suficientment digna. Per tant, jo crec que hi ha moltes coses a millorar, tot i que les xifres, no, a grans trets, tendeixin a ser positives.
Però això és important, potser, que aquest pol industrial agafi més cos, perquè acostuma a qualificar més laboralment parlant.
No? Sempre s'ha dit la frase Catalunya serà industrial o no serà. De fet, evidentment que el sector dels serveis ha crescut molt, però seguim apostant, no? I crec que els municipis del Vallès Occidental en som un exemple. Som un pol industrial de primera magnitud del sud d'Europa. Per tant, hem d'aprofitar aquesta xarxa empresarial i industrial i seguir-la teixint, perquè, com tu deies, són llocs de treball que, en general, estan per sobre de la mitjana de remuneració de global, no? Per tant, creiem que és important, ja des de la formació, ja has de posar tots els elements sobre la taula, no? I millorar la formació professional, que crec que en els últims anys s'ha fet un esforç molt important, i que el teixit industrial i que l'emprenedoria doncs, es segueixi potenciant. Com deies, els polígons industrials del nostre municipi ja estan a un 91% d'activitat i creixent, i per tant, tenim un polígon per desenvolupar, que és el polígon de Can Valles.
Això no sé si vau veure recentment l'actual, i també es va comentar aquí a Ràdio Castellà, doncs hi ha empreses molt potents que a vegades, clar, és allò que es diu, que els polígons acostumen a viure d'esquenes als municipis. En el cas de Castellà, com tenim un tamany bastant raonable, hi ha una certa relació potser de conèixer més què passa als polígons que no grans sí. ciutats que tenen potser més difós l'urbanisme, no? En el cas nostre, per exemple, sortia l'empresa Celo, que és, recentment s'ha sí. ampliat, una empresa sí. que no sé si fa un milió de claus al dia.
Sí,
o
sí,
de,
sí, vam estar-hi de visita fa, sí, fa poc més d'un mes.
Una amb aquesta capacitat de producció i, clar, el seu desig era, i fins i tot, doncs, poder anar a Can Bages, però, clar, jo crec que això no, 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 no mai se'n desenvoluparà mentre no hi hagi l'accés directe, no? Can Bages, jo crec que... O sí. no, o penses tu que... O de fet, a nivell de gestió, com està això? Perquè
clar, diguem que...
Encara no s'ha recepcionat aquest...
No s'ha recepcionat fins que no hi hagi la depuradora, que és un element clau per acceptar les condicions i perquè l'entitat financera que té el percentatge més gran d'aquesta junta de compensació doncs, també faci l'esforç no, d'invertir. Diguéssim que, clar, que en Bages en parlem des de l'any 99, no és una qüestió, és una qüestió que ve de llarg, que han passat no, la crisi financera que parlàvem abans del 2007-2008 i aquesta de la pandèmia. I, evidentment, una de les raons per les que no s'ha acabat de desenvolupar ha sigut la manca no, de demanda provocada, com bé deies, per la qüestió de l'accés a via ràpida. Els polígons de Castellà, tant Can Carner com el Pla de la Bruguera, tenen uns preus competitius, el sòl industrial és competitiu justament també per això. Ah. Per tant, diguéssim que veurem no, si amb els anys...
Som atractius perquè som baratos, no? Més que no pas perquè tinguem...
No, és evident que una altra de les virtuts és que hi ha un teixit satèl·lit, o sigui que les empreses del mateix polígon doncs, també es donen suport les unes a les altres i això és un punt molt important. L'Associació d'Empresaris fa molt bona feina aquí també. Però vaja, que hi ha incògnites que tenen a veure amb això, no? Que l'entitat financera que tenen el percentatge més gran del sòl d'aquest polígon industrial acabin de fer l'aposta per fer la depuradora que és perceptiva i que després, com a ajuntament, puguem fer la recepció.
És important les comunicacions, que hi hagi un millor accés a les comunicacions amb el resultat final i a l'èxit d'aquests polígons.
Sí, sí, és un punt clau. En el moment que hi hagi un accés a via ràpida més clar, ja sigui per quart cinturó o per la connexió amb les rondes de Sabadell, veuríem segurament que el polígon de Can Bages seria molt més a prop.
Hi ha encara moltes empreses que podrien instal·lar-se aquí?
Bé, com dèiem, els polígons de Pla de la Bruguera i Can Carner ja estan al 91% de la seva capacitat. Diguéssim que amb les pròpies empreses que estan desenvolupant, Celo és un exemple, Vidrala és un altre, no? Diguéssim que hi ha 5-6 empreses d'un tamany que ocupen a més de 100-150 persones que encara tenen capacitat per créixer una mica més i que segurament estan tantejant també la possibilitat de que aquest 9% restant que queda de sòl industrial doncs sigui pel desenvolupament propi de la seva activitat. Però sí, sempre pel format que tenen les naus industrials del nostre municipi estan més pensades per petites i mitjanes empreses que no per grans empreses, perquè no hi ha naus que tinguin més de 5-6 mil metres quadrats i de vegades algunes empreses que han tingut interès en enclavar-se als nostres polígons doncs no han acabat trobant aquest nombre de metres quadrats.
O sigui, quan hi hagi més bones comunicacions, podria haver-hi una oferta millor de sòl per industrialitzar?
Segur. De fet, si hi hagués aquest accés a via ràpida, algunes empreses de logística sempre han mostrat interès pel nostre municipi, però crec que més important que això seria doncs, trobar empreses que donguin un valor afegit. De fet, la logística acostuma a ocupar molt espai i a donar, pels processos tecnològics i de mecanització i de robòtica, ocupen bastant poques persones, comparat amb d'altres que tenen més valor afegit, més capital humà no? i més bones retribucions. Però són incògnites que haurem d'anar veient en funció de com es desenvolupin les comunicacions. Mm-hmm. Però sí, que el polígon té potencial.
que la veritat, poca cosa es pot afegir. A mi la dada aquesta de que la utilització del sòl industrial dels polígons que tenim estigui al 91%, lògicament poca cosa més es pot arribar a fer. Que vingui aquest 9%, no hi ha benvingut sigui. Però, evidentment, és que la segona part, ho heu dit tots dos, i em sembla que ja és que és de pur sentit comú i quasi de justícia. Mentre no tinguem arreglat el problema de les comunicacions, de l'accés a aquest de via ràpida, sobretot amb l'autopista, doncs podem potenciar tot el que vulguem, però acabarem tots en el coll d'ampolla del Pont de Castellà. I aquest és el tema de que si aprofitant això, ja no sé de quina manera, però si és que si hem de fer sentades davant de l'Ajuntament, si hem de fer sentades davant de l'Ajuntament de Sabadell, de la delegació del govern, el que sigui, però d'una vegada per totes es desencalla aquest tema, doncs em sembla que seria en benefici de tots. I a més, tenint en compte un altre detall, que sempre passa de puntetes, és que a més, Sabadell també es volia beneficiar.
Naturalment.
Clar, ja no parlo de Terrassa, però sobretot Sabadell es volia també beneficiar. Amb la qual cosa, de vegades jo no entenc com és que no hi ha més sinergies entre tots dos ajuntaments per desencallar aquest tema. O com a mínim és la impressió que...
Sí, hi ha feina feta, però sí que és veritat que a nivell segurament més tècnic que polític, doncs hi ha algunes reticències que encara s'han de salvar.
Estava justament ara, mentre us escoltava, com una última hora, almenys per mi, és última hora, que és que el govern central doncs, s'ha assegurat la reforma laboral. Mm-hmm. Atenció, amb el vot favorable del PDeCAT i d'UPN, crec que està només a dos vots de la majoria absoluta. És estrany això de la política, a vegades, no? La política parlamentària és que és com una minissèrie, cada llei, cada... No? Es barallen els del govern, però al final que si surten Ciutadans pel mig... Però no, al final, mira, el PDeCAT que va fustigar Pedro Sánchez i criticava Esquerra Republicana pel suport als pressupostos, ara patapam, suport a la reforma laboral, no? És l'art de la... No?
L'aritmètica
variable, no?
Sí, ens ha tocat viure aquesta fase, no?, en què no hi ha grans majories, sobretot en el Congrés dels Diputats, i per tant... Sí que hi ha socis, no?, que a vegades no esperes, sí. I a cada votació, com tu deies, no?, i aquesta és una de les importants, entenc, de la legislatura, doncs s'hi acaben sumant socis que potser són crítics en d'altres aspectes. Però vaja, aquesta també és la gràcia, no?, del sistema parlamentari.
Vist una mica sense aprofundir gaire, sense haver estat molt al dia, el paper del PP és estrany, no? Agustí, no sé si l'has pogut seguir tu.
Sí.
No sé, si diuen que pràcticament és el mateix, que la patronal està d'acord, fins i tot els sindicats, no? Si una mica el cost socioeconòmic ho veu bé, és estrany que un partit que vol ocupar el centre, almenys a l'espectre polític espanyol, no sé, potser podia haver, en aquest cas, apuntat un tanto que podia haver estabilitzat més fins i tot el govern PSOE-Podemos.
No és fàcil d'argumentar. Per una banda, és a dir, em crida molt l'atenció perquè al començament la reforma laboral s'havia de derogar tot absolutament, vale, i ara resulta que després resulta que no estava pas tan malament. Vale, després se treuen un text amb l'acord de tothom, que hauríem de parlar-ne molt d'aquest acord, com s'ha aconseguit, que ara no és el moment, i aleshores tothom està molt content. I resulta que la reforma, les parts essencials de la reforma laboral que va fer la senyora Fàtima Báñez les mantenim, amb la qual cosa per què hem fet tot aquest circ.
Sí, sí. Fàtima Báñez, que crec que està a la COE, em sembla. Té algun tipus de...
Amb la qual cosa és allò de dir, aleshores, a veure, per què hem tingut que fer perdre el temps i aquestes energies d'aquesta manera? I després hi ha un segon tema, que bé, comencem a parlar clar d'una punyetera vegada. Perdó. Se m'ha escapat, ho sento. Se m'ha escapat. A veure, aquí tenim un problema de direcció d'aquest país, de que com que sap, gràcies a qui està governant, no aixeca el telèfon per parlar amb les altres parts. I un tema com aquest, que hauria de ser ja pràcticament consensuat, visto lo visto, és que encara és hora que comenci a fer trucades. I si volem també una tercera vessant, que jo també ho començo... A veure, mira, llenço pedres contra la meva taulada. Però, evidentment, la situació que té el PP a nivell nacional és divertidíssima. Perquè resulta, no recolza la reforma laboral? Malament. La recolza? També va malament. Oye, explica'm què tinc que fer.
Sí.
És que m'agradaria que algun dia m'ho expliqui algú.
Jo crec que, en part, jo crec que l'efecte Vox és una mica el que fa una mica que el PP miri a la dreta. És complicat, està en una situació... Se li ha arreglat amb el tema de Ciutadans, que és la gran bossa de vots que va perdre, però ara és fa por, bueno, fa por en el sentit, a mi no em fa por Vox, la veritat, però vull dir que fa por de cara a, doncs, a unes majories a nivell espanyol, un govern amb Vox i perdem vots.
Home, tu has dit que no et fa por i jo, a mi sí que em fa por.
Potser és que sóc jove, Òscar. I...
No, deu ser jo, que jo, doncs, que sóc gran, doncs, vaja, no sé, a mi em fa por, vull dir, penso que aquest extremisme i aquesta verbalització...
Aquesta forma, no?
Aquesta forma tan agressiva, tan àrida, tan seca, tan fascista, em fa por, francament. Sí, sí.
Sí, no, no, i tornant al tema vinculat al posicionament del Partit Popular a la nova llei, bé, i coincideixo també amb l'anàlisi que fa l'Agustí, és complicat quan és complicat de defensar quan la COE està a favor, no, i les aportacions han estat escoltades, que el PP ho vegi amb els ulls, però també puc comprendre dins d'una lògica en el moment que estem de la legislatura i segurament, no, a l'hora de marcar perfil, i cada partit és legítim i il·lícit que ho faci, doncs que sigui crític, no, i opti per la via de no donar suport. Estem a unes alçades en les que d'aquí pocs mesos, no, s'acabarà de veure a quin calendari, a quin escenari d'eleccions anem en generals. I està clar, estem veient també, no, les eleccions a Castella i Lleó, doncs, no, que s'estan agafant temes que tenen abast nacional, no? El tema de les macrogranges, veiem que el Pablo Casado, doncs, està fent una campanya molt forta allà, Pedro Sánchez també hi entra, i per tant totes aquestes eleccions prèvies a les generals, doncs, ja estan fent que els posicionaments s'extremin i es marqui perfil de manera més clara. Vull dir, no em sorprèn des d'aquesta lògica. Una altra cosa és que potser justament aquesta llei, en la que hi ha hagut acord, no, amb tots els agents socials, doncs, si voti en contra, però, repeteixo, el context és el que és.
I fent una miqueta aquesta pinzellada, ja que hem marxat, hem tret la lupa més castellarenca i hem aprofitat això de l'última hora de la reforma laboral, la qüestió catalana, també justament, en Pere Aragonès ara, doncs, tot just farà un any de la seva investidura, i la situació tampoc acaba d'arrencar. Bueno, hi ha el tema de la mesa del Parlament que està generant, bueno, el Parlament en si està generant titulars estranyíssims, i avui, doncs, la CUP ja se li ha plantat al Pere Aragonès. Bueno, sembla, mira, el dia de la marmota, perdoneu, és avui.
Sí, sí.
Avui era el dia de la marmota, ha sortit avui la marmota, i doncs l'agenda política catalana té una música ja desgastada, no?
Sí, sí. No, no, vull dir, crec que sí, que sembla que estiguem sempre en el dia de la marmota. I des de fa un temps, doncs, a Catalunya, penso que estem... Jo diria que estem molt cansats.
Mira que es deia en el procés passar pantalla. Ara hem passat la pantalla, no sé què, ara hem passat l'altra pantalla. Ara ens hem quedat la pantalla...
De no saber
bloquejat.
No, és que jo crec que els partits polítics no s'aclaren entre ells, vull dir, el problema és aquest, i aquesta divisió, i quan un diu una cosa l'altre té que dir el contrari per força, perquè té que anar en contra del que un altre diu, vull dir, em sembla penós. La llàstima és que no hi hagi una unitat millor, i aquesta unitat també se li podria exigir a Europa. Vull dir, que nosaltres, a Europa, o és capaç d'estar unida, o difícilment ens en sortirem. Vull dir, vaja, ara de moment ja ha enviat un barco allà a la guerra, no?
Sí, a Rússia.
Però bueno, vull dir que o tenim, bueno, aquesta capacitat...
Ho recomano divendres, vindrà un article
a l'actual.
Sí. Hem trobat, hi ha una vintena de persones ucraïneses vivint a Castellà, i hem trobat un parell o tres de casos, testimonis, alguns que tenen família en les zones aquestes, diguem-ne, del conflicte, i bueno, és molt interessant, i us convido el divendres perquè s'ha parlat a fons amb aquestes persones perquè ens expliquin la seva història, i és molt curiós.
Sí. Jo el que recomanaria també és que el dissabte passat hi va haver a TV3, el programa FAQ, també va sortir un senyor que havia sigut diplomàtic tant a Rússia com a la Xina, i jo crec que va donar una explicació bastant clara i entenedora de quin és el problema, quin és el conflicte, i jo diria que des d'una vessant totalment equànim, sense partidismes. A mi em va aclarir molts conceptes. Vull dir, aquelles persones que el vulguin recuperar, crec que és un tema interessant. Perquè moltes vegades, molts polítics es diuen coses però no ens acabem d'aclarir. Almenys els que, no sé, som gent de peu, doncs no ho veiem clar, què és el que passa. I és d'agrair que una persona parli, i parli en claretat, i vaja, i no sigui partidista, a més a més. Cosa molt difícil de veure avui dia, no?
Sí, no, jo comparteixo el que comenta l'Òscar. De fet, no deixa de ser un símptoma, no?, el que està passant a aquella zona i les explicacions moltes vegades van més enllà, no?, del conflicte Ucraïna-Rússia i tenen moltíssimes derivades, no?, el posicionament d'Estats Units, això, el posicionament de l'OTAN, i veurem, no? Sembla que, no?, com a mínim les darreres declaracions tant del Putin com de representants d'Ucraïna sembla que van per la desescalada, no?, d'alguna manera, però que no deixa d'haver-hi una qüestió geopolítica claríssima, no?, que té a veure també amb el gas, que té a veure, doncs, no?, tots els aliats busquen alguna aliança per tenir el preu del gas, doncs, més barat. No sé si parlaven de que els socis que està teixint a Rússia, doncs, tenen el preu del gas un 20% de la resta. Per tant, clar, aquí hi ha una sèrie, sí, d'implicacions econòmiques que, vaja, que són espectaculars.
I que, a més, ha de tenir en compte, doncs, que comentarà, no vull fer spoiler, perdoneu-la, però la hibridació social que hi ha a Ucraïna, clar, haver estat tan lligada a l'imperi abans dels tsars, no?, i després a la Unió Soviètica,
a l'URSS,
que clar, que parlen rus, parlen ucraïnès, és a dir, clar, hi ha una hibridació difícilment, sí, que els hi fa que des de dintre del propi país
culturalment
parlen fins i tot que s'ha com intoxicat aquest conflicte amb un joc de propaganda que dintre del país, doncs, no... Passa que sí, la gent vol llibertat i això a vegades, doncs, comporta... Sí. Comporta problemes, no?
Sí, i crec que Rússia el que s'hi ha recuperat és un tsar. Crec que sí,
sí,
que...
és el més semblant.
Sembla més a un tsar, aquest senyor, que no...
Però és que hi ha un concepte que s'oblida amb molta freqüència. El concepte aquest del tsar, no tant Nicolau II ni totes aquestes històries, però sobretot el concepte de la gran Rússia,
sí,
i que en el seu moment hi havia el tema de la Santa Moscú i l'element cohesionador era l'Església Ortodoxa.
Sí, sí, sí.
I ara resulta que el Putin serà moltes coses excepte estúpid. Sí. La primera cosa que ha fet és justament aliar-se amb l'Església Ortodoxa, amb la qual cosa està intentant una altra vegada fer aquesta unió.
Sí, sí.
Anem a veure quin èxit té, però com deia
molt bé... És una idea imperial. Jo ja opino, no m'agrada opinar en aquest, però per mi és que té aquesta idea imperial.
I és que té tantes derivades que és un tema de molt difícil analítica.
Sí, sí, és curiós. Tornant a això, la qüestió cultural, per un motiu professional vaig estar fa un parell de mesos a Estònia. I
bueno, clar, aquella zona, sí, sí.
I evidentment que sí, que se senten independents ja fa anys i de fet tenen més connexió econòmica amb Finlàndia que amb Rússia, però tot i així el teixit d'esglésies ortodoxes té aquesta reminiscència evident. O sigui, qualsevol persona que tingui una església ortodoxa i vegi la litúrgia, no?, fent la missa de cara, vaja, hi ha qüestions que porten a la gran Rússia. I, per tant, segurament hauran de passar algunes generacions, no?, a mesura que la religió tingui menys impacte en la societat, doncs que aquests vincles s'aniran diluint una mica, però Putin està jugant aquesta carta, està clar.
Mm-hmm. Interessant aquesta observació de l'aspecte aquest espiritual, també, d'una altra manera d'entendre... No és un poble també que ha viscut tants anys, és com, a mi em recordo una mica aquella Espanya de Buñuel, de les Urdes, no?
Sí,
aquella Espanya que
sí,
es va
sí.
mostrar, clar, és a dir, és un dels territoris més matxacats pel poder, no? Pràcticament han sigut esclaus fins fa 20 anys, quan va una mica caure el comunisme, perquè l'estalinisme va acabar d'aquesta mentalitat de ser esclaus, no? De ser, doncs, estar al servei del senyor en aquest feudal, després de... del comunisme, és psicològicament jo crec que acaba, doncs, generant una personalitat en aquest territori. Però bé, volia fer una pincellada, tenim el Joan que també s'encarrega de temes d'educació, vam tenir un inici de curs, una represa d'escurs després del Nadal molt fotuda, aquí sí. Ha dit ell una mala paraula, perdoneu-me que fa servir, tots estàvem molt preocupats, jugant, fins i tot doncs, a casa ho hem viscut, casos de contagis d'Omicron, i moltes vegades la porta d'entrada, sense voler estigmatitzar ningú, doncs, procedia d'aquest entorn escolar, que era doncs, un dels, dels nodus per on els virus doncs, han passat més. Sembla ser, vist que s'està desescalant i que pràcticament d'aquí a divendres la mascareta pràcticament serà l'única mesura de les més grosses que es conservaran en aquest país, doncs espero que anem per bon camí, Joan.
Sí, de fet, jo crec que tant el departament com el Ministeri a nivell de l'Estat tenien molt clar aquesta necessitat de mantenir les escoles obertes. Per tant, diguéssim que l'impacte de l'Omicron aquí ha tingut molt a veure amb el gran nombre de contagis i les mesures, diguéssim, que van anar a màxims al principi i s'han anat reduint. S'ha vist, no?, que l'Omicron al final, sobretot en els nens i nenes, té un impacte molt lleu, no?, i que al final no deixa de ser la sintomatologia d'una grip o d'un encostipat. I per tant, al final, escoltant el consell, no?, de les associacions de pediatres, el que han dit és que és molt pitjor, no?, per la salut mental d'aquests nens i nenes i per la logística familiar i per la salut mental de tothom.
Què m'has de dir? El meu fill confinat la setmana de les derivades, de les decimals en la divisió. Clar. El nen que està intentant aprendre a fer divisions amb derivades i aquella setmana s'ha de confinar sense tenir ni la Covid.
Doncs justament la reflexió ha estat aquesta, no?, de dir, escolta'm, té més repercussió negativa, no?, aquests confinaments que van començar sent de 10 dies, van passar una setmana i ara s'eliminaran, doncs per aquesta qüestió de dir, escolta'm, és millor que ho passin i que es creïn els anticossos i totes les conseqüències a nivell de salut i a nivell de salut comunitària, que no pas que s'entorpeixi, no?, aquest procés d'aprenentatge i altres qüestions. Bé, jo crec, ningú ha pres decisions amb mala fe. Algunes seran equivocades, algunes seran a destemps, però tots hem anat aprenent, no?, sobre la marxa, doncs, de quin era el curs d'aquesta pandèmia. Diguéssim que ara sembla que veiem la llum, que aquesta Omicron, tot i que ha sigut més virulenta en nombre de contagis, ha sigut més lleu a l'hora de patir la malaltia i la sintomatologia, i per tant, vaja, vull ser optimista i que com a mínim aquest segon trimestre i al final de curs es podran realitzar d'una forma més normalitzada, tot i que no serà com vam conèixer els cursos 2 anys abans, no?
Sí, sí, no. Tot i això, ens ha afegit que hem parlat recentment aquesta setmana amb el doctor Manel Cervantes, que és el cap de malalties infeccioses del Taulí, i ell diu que encara no acaba de veure això de la gripalització. No sé vosaltres si us heu pogut informar, teniu una opinió. Què és això de la... Us ho creieu, això de la gripalització? Sí. La Omicron realment ha sigut la darrera espategada o no? O, clar, pot aparèixer una altra variant i ja l'hem tornat aquí a...
És que vaya hòstia a saber. O sigui, ja han vingut tantes variants ja que ara pot venir una setena, una vuitena, podem tenir tot l'alfabet grec. Que passa de... A veure, em tiraré una mica d'ironia amb el tema. I en el seu moment, quan va esclatar tota la pandèmia, automàticament tot allò que era bars i restauració, automàticament tot tancat i barrat i que no se'ls acudeix obrir no sé quantes coses. Clar, ara si algú se li hagués acudit amb aquest raonament que s'ha fet, que és que el contagi venia de les escoles, ara tancar escoles i aquí no entri ningú. Home, no, a veure, no fotem. I després la segona, que la veritat a mi em fa una mica de gràcia, la idea aquesta del final de dir, mira, deixem-nos de gaites. Tothom que vagi a l'escola i de més, i qui aleshores estigui malalt és una mena de grip, es passa d'aquesta manera, amb totes les matitzacions que comporta aquesta afirmació, és el mateix que diu un senyor que tu ningú se'l pren en sèrio, que es diu Boris Johnson. Bueno, de qual cosa, home,
no se'l pren en sèrio potser per les festes.
Per això que dic que tiro d'ironia, perquè és un tema que la veritat, com dius tu molt bé, que això acabarà com una gripalització, és que no ho sé.
No, però és que aquest senyor està mal pentinat i jo crec que no hauria d'aprendre, i és molt gran.
No té temps.
Deu ser jo.
Masses juergues.
Déu-n'hi-do la cultura política dels anglosaxons, no? És a dir, un perfil Boris Johnson, no sé, seria Jesús Gil? Però dic per les coses que fa tan...
Home, jo crec que intel·lectualment li deu donar unes quantes voltes, eh? A la...
Home, com a periodista... ha tingut cert protagonisme i, sí. Home, jo us recomano una biografia de Churchill de Boris Johnson, jo la tinc, la vaig llegir i és molt boníssima, sí. Boníssima. Però, clar, és a dir, aquest tipus... Aquí som més conservadors, ens agrada que els polítics, doncs, sí, siguin no, com, més,
i allà...
com més neutrals, no?, en la imatge, en el... si som massa aferrissats o si mostren ser massa humans... Clar, el Boris Johnson, amb aquest pentinat, jo suposo que... Bueno, jo no se'n recorda quan era alcalde de Londres. Llançant sí. Tirolina, no sé sí, què... Sí. Era un Pasqual Maragall desfermat,
sí,
no?
Sí, però el que és interessant també és veure en una cambra de Lords, no?, veure exactament com fan les dissertacions i la dialèctica allà és increïble. O sigui, és un cos a cos constant, amb... Vaja, tots estan en pocs metres quadrats i és al·lucinant veure alguna sessió.
I a més amb un llenguatge i amb un to de veu, sí, sí, que sí. Aquí ens escandalitzem per segons quines coses i allà deixa'ls anar.
És molt pitjor, i tant. Sí.
Diferent,
diguem que és diferent. Sí.
I la disciplina de partit, aquesta cultura que tenim aquí
del vot... No té res a veure, perquè entre altres coses, el diputat ser nominal, a veure, és que té els seus electors.
Sí, llavors, sí. Explicacions al seu territori.
Exactament. Sí. I el trencar la disciplina de vot, no diré que sigui habitual, però és freqüent.
Aquí a Agustí també haurien de ser representants, perquè la majoria també representen territoris, però sí que és veritat que la disciplina de partit és totalment diferent.
Això és una de les diferències del sistema majoritari al proporcional, però també és un tema de més de cultura política que aquí encara hem d'aprendre molt.
Sí.
Doncs hem passat per Europa, falten 5 minuts, al final del debat acostumem a relaxar una mica l'ambient, i ja que estem parlant d'Europa, ja us he dit abans, ja us ho he avançat, però és que anéssiu donant-li voltes, algun judici, opinió al voltant d'Eurovisión, aquesta Ai Mama, no? ¿Por qué dan miedo las tetas? A veure, Òscar.
Aviam, jo el de les tetes, mira, encara. Ara, el que ha guanyat, jo diria que ha guanyat perquè la indústria així ho ha vingut. Ja sé que sóc molt mal pensat, eh? Però, a més, si analitzem la lletra d'aquest Spanglish que ha guanyat, és que és de lo més retrògrada, de lo més masclista i de lo més, vaja, reprovable.
Tu et quedaries amb la teta de la Rigoberta.
Home,
no?
Abans que aquest bodrio de lletres, sí, el qual no vol dir que mereix tots els respectes de la persona que ha guanyat, faltaria més.
Com a artista, això està
com a artista, tots els meus respectes per tothom. Ara bé, la lletra és que és per marcar-la, eh? Aviam, a mi de les tetes em va agradar més, la veritat. Sí.
Home, jo crec que al final passarà el temps i potser la melodia i la tornada de la Rigoberta se'ns quedarà. La de la Chanel és una cançó més
comercial.
Un reggaeton un estil més llatí que no destaca ni per dalt ni per baix. No?
I el dels gallecs pues, em va ser simpàtic. Aquells senyors ballant amb...
Clar, és que ha anat al Congrés, s'ha preguntat què ha passat i s'ha fet públic avui també aquesta tarda les dades, perquè veia una mica això que parlàveu de democràcia representativa.
Sí.
Doncs en aquest cas era ponderat, llavors el jurat tenia un 50% de pes, llavors la demoscòpia i el vot telefònic es repartien 25. Sí. Doncs el vot popular, la Chanel, que va ser la que va guanyar, va tenir el 4% del vot popular només. I, en canvi, les tanxugueires, les gallegues, van arrasar també la Rigoberta. El 70, és a dir, que si s'hagués deixat parlar només al poble,
haguessin guanyat
les gallegues les tanxugueires. Sí.
Però diuen que tenien por de que passés el mateix que el Chiquili 4.
Sí.
Però, clar, el Chiquili 4 va tenir més vots que la majoria de votacions que hi han hagut durant molts anys.
Vull dir,
malgrat tot que era una xarlotada, evidentment...
Va quedar molt ben posicionada en aquella edició.
Jo no sé de què es queixen.
Sí. És... Agustí, no, en el teu cas...
No ho he seguit. I a més, he llegit uns quants articles que autènticament fan...
Bueno, tira.
Autènticament fan riure... I que això hagi arribat a una pregunta al Congrés dels Diputats i és per posar-se a plorar. I com has dit a l'Òscar, jo la veritat, des que va sortir el Chiquili 4 i Eurovisió, jo no m'ho prenc en sèrio.
Sí.
Estava comentant als companys del control, no sé si tenien el tema... Tu que
Això, Rigoberta Bandini.
Rigoberta, tu ets més, tu ets pro Rigoberta.
Sí, no? A mi com a artista l'he anat seguint els darrers anys i em sembla
home,
interessant.
El Vallès va passar per l'Embassat, sí, i sí. Jo no ho vaig veure, estava treballant aquell dia aquí perquè estàvem fent una retransmissió de voleibol, sí, en video streaming, sí, sí. Però la gent que ho va veure, una comunió amb el públic, jo crec que és una persona que més enllà de l'estil té una... transmet la nova, els nous temps,
sí,
no?
Sí, sí.
Sap arribar a un públic que potser ja els que ens estem fent una mica grans...
perquè vegis que jo, que sóc més gran que tots vosaltres, em sembla, vaja, també m'agrada aquesta senyora.
Tant, Òscar, sense bon criteri.
Doncs amb la Rigoberta, aquest any mamà, doncs deixem el debat d'avui dimecres. Moltes gràcies, Joan, Òscar, Agustí, fins a la propera. També gràcies al Salva Soler, les Vies del So, i al Jofre, que està, doncs, aprenent. Jofre. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.
Bona nit. Bona nit.